estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra, en aquest primer dia de la primavera, que és que m'agrada molt dir això, que avui és el primer dia de primavera. Astronòmica, astronòmica, que això quedi ben clar, perquè amb el canvi climàtic penso que això canvia. I parlant de canvi climàtic, una de les qüestions que s'està fent és fer un planeta més sostenible. És aquesta l'obsessió que fins i tot porta moltes persones a tenir un nou síndrome, una nova síndrome que es diu ecoansietat, que és aquesta ansietat que amb tots aquests inputs de notícies de ai, que reciclar, hem de fer, vigileu, embrutar el planeta, doncs crea com una angoixa a persones que s'obsessionen amb això. Ho trobo, eh? Mireu, si posem dades a sobre la taula, Catalunya recicla el 57% dels residus municipals. Per exemple, a Madrid es recicla el 28,5. Vull dir, és una xifra baixa, això, eh? De fet, Espanya en conjunt ha incomplert el 2020 va incomplir l'objectiu establert per la directiva de residus que obligava a reutilitzar o reciclar el 50%. Això són dades del Ministeri per a la Transició Ecològica. De fet, de tot Espanya, Catalunya aporta el 57% de tota la matèria orgànica que es recicla a Espanya. És una xifra important, és més del 50% aquí a Catalunya. És a dir, que aquestes polítiques sembla que aquí a Catalunya sí que s'estan aplicant bé i s'estan fent les coses bé, en comparació, eh? Que podem dir, somos el tuerto en el país de los ciegos. També és verdad, però el 57% hauria de ser a prop del 80 o 90%. Clar, dius, si em comparo amb el veí, que està molt pitjor que jo, mira, pues a un poc de gràcies. Bé, si parlem, per exemple, de dades de vidre, cada català recicla 23 quilos de vidre l'any, eh? 23 quilos de vidre a l'any. Però cap on va aquest vidre? A partir de, evidentment, la primera resposta és a reciclatge, és a dir, a fer més vidre. Però també a fer art. De seguida en parlarem d'això. I en parlarem aquí a migdia, en parlarem amb la Mara Rodríguez. Però abans, com tenim el temps? Ai, el temps. Aquest primer dia de primavera astronòmica. No esperem pluja, sí que esperem núvols. Serà durant pràcticament tot el que queda setmana. Poca pluja. Algun plogim al Pirineu per demà dijous, per la tarda, igual que alguna cosa cap al Ripollès. Això sí, boira i núvols en punts de Catalunya, en aquest cas, eh? Boira i núvols arreu de Catalunya. I de cara al cap de setmana, aquest diumenge és diumenge de Rams, potser pluja no, aquí a Catalunya en concret, potser pluja no, però sí una davallada important de les temperatures. Les temperatures cauran, faran fred. Les temperatures cauen de forma important. Estem parlant de que estaríem fins i tot a partir de diumenge amb temperatures, perquè entra un front d'aire fred, estaríem amb temperatures que fins i tot estaran per sota del que tocaria per l'època de l'any. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon dia. A hores d'ara, l'AP7 hi ha 6 quilòmetres de retenció de Mollet a Barberà del Vallès en sentit Tarragona per un accident entre dos camions que ja s'ha pogut retirar més i a l'antitud de Cerdanyola a Barberà en sentit nord, en sentit Girona. De retruc, això afecta la C58, l'autopista del Vallès, amb retencions de Ripollet a Barberà en sentit Terrassa i també per enllaçar amb l'autopista AP7. També explicar-vos que, motiu de la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, hi ha diverses vies tallades, per exemple, la Nacional 260 entre Vallvé de Cerdanya i Sort, també la GIV-4016 a Tosses, la GIV-4082 a Alp i la GI-400 a Alp. Recordem que aquesta tercera etapa comença per Sant Joan de les Abadesses i acaba a Port Ainer. Per acabar, comentar-vos que la Ronda Litoral de Barcelona, la D10, hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Gràcies, Mireia. Que tinguis un bon dimecres.
Igualment.
Bueno, pues vamos. Vamos a hablar de perder peso. Vamos a hablar del plan 1, 2, 3. ¿Te sientes pesado? ¿Te sientes pesada, hinchado? ¿Quieres perder peso? Pues con el plan 1, 2, 3 y en solo 3 semanas vas a limpiar, a renovar, a bajar de peso. Y el plan 1, 2, 3 está hecho a base de plantas, minerales, vitaminas, con registro sanitario, código farmacéutico. Y Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, nos explica el qué. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Hablamos del plan 1, 2, 3, que sí que funciona porque es la combinación perfecta para adelgazar sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio. Además, es apto para todos, hombres y mujeres. Y al bajar de peso, Cruz, mejoramos las rodillas, la espalda y también regulamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y en 3 semanas bajas más de 2 tallas y pierdes de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas.
Efectivamente, claro, porque es que además se activa el metabolismo, depuras, eliminas la celulitis, los michelines, la barriga. Pues pásate ya el plan 1, 2, 3, que es el mejor aliado demostrado para bajar de volumen y peso. Mirad, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas, a depurar, a reducir la barriguita y eliminar retención e hinchazones. Y en esta semana ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Vamos a cuidar la flora, vamos a mejorar la digestión, vamos a reducir el cansancio, a despedirnos del estreñimiento, a bajar la barriguita y a perder 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Extraordinarias. Estas cápsulas nos ayudan a atrapar la grasa localizada, eliminarla para seguir perdiendo peso y además son saciantes y nos calman la ansiedad. Y el tiempo pasa muy rápido. En esas 3 semanas, repito, de 4 a 7 kilos menos.
El plan 1, 2, 3 ya sabes que es económico, drenante, te deshinchas, sin pesadez en piernas, sin efecto rebote, sin tener que desplazarte a ningún centro y lo vas a recibir por mensajero en tu casa o donde decidas o donde quieras y sin gastos de envío, ¿eh? Y mañana mismo ya puedes empezar con tu plan 1, 2, 3. Y es que además, Enriqueta, es rapidísimo.
Es que es rapidísimo, es que funciona. Los resultados enseguida se notan. En las 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Si quieres informarte sin compromiso, solo tienes que llamarme al teléfono de Clinitec. 650-51-52-53, porque no viene solo además el plan 1, 2, 3.
No viene solo, jamás viene solo el plan 1, 2, 3, y además que es que hoy te llevas 3 regalazos llamando al 650-51-52-53. 3 regalazos, Enriqueta, ¿cuáles son? ¿Con qué viene hoy el plan 1, 2, 3?
Pues hoy viene acompañado de las 3 infusiones, la detox, que nos ayuda a depurar, la lipo, que nos ayuda a disolver grasa, y la drena, que nos ayuda con la retención de líquidos. Pero además, hoy vamos a poner nuestro vaso térmico para tomar estas infusiones calentitas o frías, o bien tu café. Extraordinario este vaso térmico. Y también de regalo el gel con rolón adelgazante y reductor. Te estrías, elimina la grasa en piernas, barriguita, caderas, y además nos alisa la piel. Gran regalazo estos 3 con tu plan 1, 2, 3.
Efectivamente, ¿eh? Y es que lo único que tienes que hacer es llamar ya al 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte sin compromiso. 650-51-52-53, que va con tu plan 1, 2, 3, ¿eh? Y de 4 a 7 kilos menos en solo 3 semanas, que te va a bailar la ropa, que van a caber 2 como tú en los pantalones, que llega la primavera, no, que ya está aquí la primavera. 650-51-52-53. Y bueno, ahí está la oportunidad para todos los oyentes de COPE.
Claro que sí. Tener el mejor plan de pérdida de peso para lucir tipazo esta primavera y además con estos regalazos, ¿eh? Las 3 infusiones, el vaso térmico y además el gel reductor. Y sin efecto rebote, Cruz, sin dejar de comer, que eso no son batidos. O sea, vamos a comer y vamos a perder peso de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Yes, we can. Sí que podemos. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets molt grans. Adéu.
I Mara Rodríguez, com estàs? Benvinguda.
Bon dia.
Avui parlem de reciclatge i d'art a partir de vidre.
A partir de vidre, correcte. I és molt important.
És molt important.
Fa falta.
Oi tant, sempre. Aplicar la reciclatge el que calgui, sempre. De seguida en parlem i en parlem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre. Con la garantía del CEU, más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III, en Bormujos, Sevilla.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sento, ara que estic escoltant aquesta melodia tan alegre, avui no només és el dia de l'equinoci de primavera, equinoci en astronòmic, sé que estic una mica pensat amb això, ja acabo, sinó que, a més a més, és el dia, és que és una dada important, curiosa però important, és que, a més a més, també és el Dia Mundial de la Felicitat. Ahí lo dejo. També és el Dia Mundial de la Felicitat. Després en parlarem d'això, Mara Rodríguez.
Bon dia.
Com d'important és reciclar, no?
És molt important, però no només és important, sinó que és obligatori a tots els estats membres de la Unió Europea amb l'objectiu de protegir l'entorn i de racionalitzar l'ús dels recursos, no? I ara sí, reciclant evites que aquests residus acabin a l'abocador, reduint el malbaratament d'envasos es redueix la fabricació dels nous i, per tant, també l'ús de combustibles que generen gasos i partícules. Una altra dada, per cada tona de vidre que es recicla s'eviten uns 300 kg de CO2 a l'atmosfera. I també Cruz es pot estalviar entre un 20% i un 30% d'energia, ja que el punt de fusió del vidre reciclat és menor que el de les matèries primeres per realitzar nous envasos.
Vaja, és com redescobrir el que feien quan eren petits. Els que tenim certa edat ja ho fèiem, això, de reciclar el vidre perquè no et cobressin el casco de la botella. És a dir, era una manera de reciclatge que, a part del CO2 i tot això, el que teníem al cap era que ens estalviaven unes pessetones.
Jo no ho sabia.
No ho sabies, això?
No, sóc massa jove.
Doncs ja t'explicaré alguna botelleta de abuelito cebolleta quan pel Nadal anava casa per casa recollint ampolles de cava per portar-les al trapaire i guanyar-me una pasta del Nadal i comprar xutxes. Vull dir, és una qüestió que ja fèiem i ara torna el que mai hauria d'haver marxat, en aquest cas, no? Com és el procés de reciclatge de vidre, mare?
Doncs mira, el primer pas és el dipòsit del vidre als contenidors. Els ciutadans i el sector de l'hostaleria són els que contribueixen que el vidre es recicli en dipositar aquestes ampolles als contenidors corresponents, aquí a Espanya, els de color verd. Després ve la recollida selectiva. Els camions carreguen tot el vidre dipositat als contenidors per traslladar-lo a la planta de tractament. I un cop arribada a la planta del tractament i de neteja, els camions descarreguen aquest vidre i una vegada dipositats en les diferents cintes, no?, s'eliminen les impureses i es procedeix a la retirada de tapes, taps, restes de metall o de plàstic, així com la ceràmica i la porcelana, no? Un cop seleccionat, es du a terme un procés de trituració on no cal fer servir l'aigua. Aquest vidre triturat travessa unes màquines que eliminen qualsevol resta opaca d'un altre material, obtenint com a resultat el calcí, que es tracta de petits trossos de vidre nets que es converteixen en matèria primera per generar nous envasos, com ara les ampolles.
Amb el percentatge real emocional, però real, del canvi climàtic, del CO2, de l'atmosfera, de la sostenibilitat, al final nosaltres, els ciutadans, donem material gratis.
Total.
I abans cobraven per això, però ara és gratis. Donem el material gratis. Per... Escolta'm, no només parlaves del reciclatge, però no només reciclar, no? Sinó també que es pot reutilitzar.
Reutilitzar,
no?
Correcte. I és més important que no pas reciclar segons les empreses mediambientals. Hi ha vasos de vidre retornables, per exemple, les garrafes, no? Que després d'un procés adequat de rentada es poden tornar a utilitzar per la mateixa finalitat. De fet, una ampolla de vidre es pot reutilitzar entre 40 i 60 vegades amb una despesa energètica del 5% respecte a la despesa que ens suposaria el reciclatge. I per això és la millor opció des d'un punt de vista ambiental.
Mira, doncs és un bon què. Parlar de reciclatge, no, sí, de reciclatge, però de reutilització, però en aquest cas... des d'un punt de vista artístic, perquè també s'utilitza aquest material per fer art, i està la Lucía Bruni, que és dissenyadora italiana d'artesania, que té a més una web, que utilitza material reciclat, en aquest cas vidre reciclat, per fer art, que és una de les parts que possiblement no es parlen tant. Lucía, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Un placer. Bueno, ¿qué tipo de piezas creas tú?
Bueno, lo que hacemos en mi taller es reutilizar envases de vidrios y que están destinados al contenedor verde, ya están utilizados y los transformamos en otras piezas útiles que pueden ser cristalería, vajillas, decoración para la casa. La idea es darle una segunda oportunidad a lo que es en principio un residuo, pero transformarlo de una forma de que pueda ser un objeto válido al 100%, bonito, funcional y darle una nueva vida.
Ajá. ¿De dónde sacáis este material?
El material lo recuperamos de restaurantes que están cercanos al taller. Nosotros tenemos el taller en Mongat, cerca de Barcelona.
¿Sí?
Y también muchas veces colaboramos con restaurantes y con hoteles. Y entonces ellos mismos nos proporcionan las botellas que utilizan. Nosotros las transformamos y vuelven a utilizarlas en sus hoteles o en sus restaurantes.
Ah, o sea, es de ida y vuelta prácticamente. Bueno, y entonces... Por ejemplo, explícame cuál es el circuito. O sea, vais a este restaurante o a este hotel o al local que sea conveniente, os dan estas botellas, este material de vidrio, y a partir de aquí, ¿vosotros cómo las transformáis en tu taller, Lucía?
Sí, en el taller, cuando llegan al taller, digamos, la clasificamos un poco por color y por forma. Tenemos un almacén que para nosotros es como nuestra biblioteca, donde guardamos todo el material. Y luego, dependiendo del proyecto, cogemos las botellas, la regeneramos, limpiamos, quitamos la etiqueta y todo esto, que también es un buen tiempo. Y luego la cortamos, tenemos unas herramientas específicas para trabajar el vidrio, una cortadora con disco de diamante, las cortamos, antes de todo buscamos el diseño que sea adecuado a las necesidades del cliente o un diseño que nosotros queremos desarrollar y cortamos la botella, la trabajamos con diferentes abrasivos para hacer el pulido, digamos, de la parte del corte. A veces la trabajamos en calor, tenemos un horno también de vidrio, dependiendo del objeto que vamos a crear, vamos a utilizar algunas técnicas u otras y luego también a veces como intervenimos sobre la superficie del vidrio con una técnica con un chorro de arena, entonces recreamos un poco este efecto que tienen los trocitos de vidrio que encontramos en la playa, que con el roce de la arena se va como perdiendo el brillo del vidrio.
Oye, Lucía, ¿y qué salida comercial tiene?
Bueno, trabajamos con, como te decía, con restaurantes que son ellos mismos que nos encargan piezas específicas que necesitan en sus establecimientos. ¿Sí? Tenemos una web, una shop online, vendemos directamente al particular a través de la shop online. Y luego tenemos también tiendas que venden el producto.
Pues mira, si os interesa precisamente alguno de los diseños y modelos de Lucía y su taller, lucirmas.com es la web.
Sí.
Lucirmas.
Sí. es nuestra web.
Allí
sí,
encontraréis.
Estamos también en Instagram y en todas las redes sociales.
Muy bien.
Instagram siempre es el sitio donde está como más actualizado todo lo que estamos haciendo.
Pues, Lucía Bruni, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por explicarnos esta manera de reciclar vidrio. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer.
Siempre, sí, igual. Moltes gràcies. Molt amable. Doncs, així és la situació. Insisteixo. Igual amb els comentaris que feia abans amb la mare, algú pot pensar, no? El Cruz està en contra del reciclatge. No, no estic en contra del reciclatge, ni molt menys. Tot el contrari. Tot el contrari. Però sabeu, penso que hi haurien maneres, que igual és una mica populista el que dic, però sí que penso que hi haurien maneres d'incentivar el personal, incluyéndome a mi, per reciclar. Ho tinc clar, que no pas allò de, recordeu, a les bosses, aquells barris, aquelles invents de posar xips a les bosses d'escombraries per saber identificar qui recicla, qui no recicla. I hi ha maneres segurament no tan policials, no tan policials, no tant de detectius, no tant de buscar les escombraries a veure qui recicla i qui no recicla, que no passa això, eh? Horaris de... Els divendres i dijous passarem per el tipus d'escombraria. Això, no sé, ja... Són maneres, però suposo que jo només sóc un modest treballador que us xerra i no sóc una ment pensant que fa les normes, ni molt menys, només dono una opinió i transmeto les meves preocupacions, si teniu a bé escoltar-les. Bé, de seguida parlarem, de seguida arribarem a 2:15 i actualitzarem els titulars de la jornada i després ja parlarem precisament del síndic de greuges i si l'Ajuntament fa cas al síndic de greuges. Però abans, parlant de reciclar, també podem donar una segona vida, per exemple, al cotxe. Vols vendre el teu cotxe? Recordmotor.com. Recordmotor.com. Amb cada quilo, el millor lloc per vendre el teu cotxe. Perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com. Amb cada quilo, omples el formulari i amb les dades del cotxe es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. I a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Què has de fer? Ja està. Recordmotor.com. Amb cada quilo, eh? Recordmotor.com. Omples el formulari i deixa que la gent de Rècord faci la resta. De seguida, 2:15, i actualitzem titulars.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Em subscric? No em subscric. Em subscric? No em subscric.
Decideix-te. Subscriu-te al periòdico per entendre i més per només 45 euros i emporta't 20 euros per gastar com vulguis en un xec regal d'Amazon.es.
Em subscric al periòdico per entendre i més.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Todos los días. Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias y momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest primer dia de la primavera astronòmica. Prometo no tornar a dir-ho i a repetir-ho, perquè ja porto tot el dia fent-ho, en tot cas. És hora d'actualitzar els titulars destacats de la jornada d'avui dimecres 20 de març amb la Yolanda Bernal. Yolanda, molt benvinguda.
Gràcies, Cruz. Què tal? Bona tarda. Doncs mira, t'explico a aquesta hora que 6 representants dels sindicats de presons han entrat al Palau de la Generalitat per reunir-se amb la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà. La trobada no estava prevista i seria el primer contacte formal des de que es van iniciar les protestes arran de la mort d'una cuinera del centre penitenciari Mas d'Enric dimecres passat. Els representants sindicals han entrat a la Generalitat després de la concentració que han protagonitzat els funcionaris de presons a la plaça Sant Jaume de Barcelona. I a l'Ajuntament precisament de Barcelona, el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha carregat durament contra la líder dels comuns i exalcaldessa, Ada Colau, després d'anunciar que no donaran suport divendres als pressupostos d'aquest any. Valls ha exigit a Colau que no es carregui els comptes municipals, com van fer ja amb els de la Generalitat. I la Junta del Temple de la Sagrada Família treballa amb l'objectiu d'acabar la construcció vertical d'aquí 10 anys, és a dir, el 2034. Aquest és el desig, però la realitat a dia d'avui és que l'any 2025 es culminarà la construcció de la Torre de Jesús de 132 metres. I cruza les portes de la Setmana Santa, les agències de viatges asseguren que hi ha ganes de vacances i que l'augment de preus d'entre un 5 i un 10% no estan sent un fre. Les capitals europees i els Estats Units són les destinacions preferides per viatjar.
Mira, molt bé. Parlant de turisme, la gent que ve cap a Barcelona, per cert, una dada, avui estic, que bé salvo con les dades, avui és l'aniversari de la posada de la primera pedra de la Sagrada Família.
Ostres.
És fa molts anys, clar, ningú se'n recorda això, perquè porten tants anys. A veure si l'acabem, que penso que és cap al 2026, 2030.
Deien, però bueno, cada vegada que ens acostem tornem a rectificar i anem allargant.
Yolanda,
no m'arriscaria a posar una data.
No, exacte, correcte, m'apunto. Gràcies, Yolanda.
Vinga, fins ara.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia. Miri, jo li dic una cosa. Sí. El dia que posin l'última pedra de la Sagrada Família...
Serà una festa, eh?
Allà,
festa gran.
Allà hi haurà un micro blau de COPE.
Oh, i tant.
I amb una mica de sort i serà tant. El de Víctor Navarro. Amb una mica de sort serà el de Víctor Navarro.
Omnipresente. Víctor Navarro, omnipresente.
Doncs això.
Bé.
Escolti, que li haig una mica de canviar el pas. Vale. No faci gaire cas del guió que li acabo de passar, perquè hi ha una info d'última hora que fa referència al Futbol Club Barcelona. És una informació que estan avançant els companys de RAC1, que fa referència a Cancelo. Joao Cancelo, sap vostè que no va jugar al partit de Lliga davant de l'Atlético de Madrid, el Metropolitano, i els companys de RAC1 estan informant que un familiar de Cancelo té una afecció cardíaca,
sí,
i que els serveis mèdics del Barça li haurien fet al jugador aturar-se i examinar-lo per descartar que fos un tema hereditari.
D'acord.
És informació, insisteixo,
ben fet i ben plantejat,
que estan avançant els companys de RAC1. Cancelo, que està amb la selecció de Portugal. Estem pendents de la roda de premsa de la selecció, de la concentració de la selecció portuguesa de Bob Martínez, per si d'alguna manera s'amplien detalls. Ara sí, anem al segon punt del guió.
Que la porta està super il·lusionat, no? Perquè
sí.
Es veu a Londres jugant la final de la Champions.
El Barça està a 5 partits de la Lliga de Campions.
Sí.
Això és una veritat matemàtica, no me la pot vostè tombar. 2 de quarts de final, 2 de semifinal i la final.
I avui punts.
On es juga la final de la Champions, senyor Cruz?
A Londres, no, a Wembley.
A Wembley. Què va passar a Wembley?
Ostres, el Barça va guanyar la primera Copa d'Europa.
I per això...
Gol de Koeman, de falta...
I per això Laporta avui en un acte ho ha recordat.
Va guanyar la primera Copa d'Europa a Wembley. Bé, a Wembley, ja sabeu que l'any...
A Wembley.
També serà Wembley, sí, ja veurem. Però en qualsevol cas estem molt il·lusionats.
S'havia donat llicència per somiar i la porta, doncs, s'apunta i somia.
I per què no? Podem somiar.
No, escolti, el Barça està a 5 partits de la Lliga de Campions. Punto. És una veritat matemàtica que vostè no me la pot tombar.
No. Mai.
Per cert, demà és dijous, demà torna Luis Enrique, el tècnic del Paris Saint-Germain, al Twitch. En fi, què hi farem?
Encara fa Twitch?
Torna a fer tuits.
Tornarà a fer tuits.
Demà a fer tuits. Estem pendents del...
No gaire bon record de la darrera vegada, almenys que jo recordi que feia tuits.
No, perquè ens van fer fora, ens van fer fora del Mundial de Qatar.
Però en dos collejas estuvimos fuera.
Pam, pam, fora.
Sí, sí.
Davant del Marroc, a la tanda de... Davant del Marroc. A la tanda de penal.
Sí, sí, ens va passar la mà per la cara.
És dimecres. S'hauria de reunir el comitè de competició i hauria de dir si a Xavi li posen 2 o 3 partits de suspensió per la seva expulsió al Metropolitano. I en clau Barça tenim un gran Barça de Lliga de Campions femenina. Anada dels quarts de final d'aquesta competició europea. A més de tot això, avui a Esports Cope, protagonista des del vestidor del Real Club Deportiu Espanyol. I estem pendents també del que era el pollo a primera hora del matí. Aquest registre de la UCO de la Guàrdia Civil, sí, a la seu de la Federació Catalana, de la Federació Espanyola de Futbol, i a la casa, domicili particular també, de Rubiales, es creu, es suposa, per tema de contractes de la Supercopa d'Espanya amb Aràbia. Ojo, ull, compta amb la pota Cosmos Piqué. Anem a veure.
Sí, perquè aquí entra directament, perquè era una de les peces incloses en aquestes negociacions, eh?
Remato, poliesportiu, Fenerbahçe-Barça a l'Eurolliga, és a dir, el Barça contra l'actual equip de Jasikevičius, etapa reina de la volta amb Pogacar ja com a líder i prèvia de la Copa d'Espanya de Futbol Sala amb Catela, el jugador del Barça, que passarà pels micròfons d'Esports Cope.
Esports Cope, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs actualitzarem aquestes i d'altres informacions esportives de casa a Esports Cope amb el Joan Ballori.
Sí, José Luis,
moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis un bon dia.
Adéu.
I ara, doncs, escoltem la notícia Orange del dia que ens l'explica l'Anna Sabogal. Anna, bon dia, benvinguda.
Buenos días, Cruz. El gobierno prorroga la obligatoriedad de usar la factura electrónica para autónomos y pymes hasta mediados de 2025. Este anuncio de Hacienda ofrece a los profesionales y negocios un tiempo extra con el fin de poder prepararse adecuadamente para la transición hacia la facturación electrónica de sus empresas. A pesar de esta prórroga, los expertos aconsejan que cuanto antes autónomos y pymes se pasen a este tipo de facturación, con el fin de adaptarse a la necesaria digitalización de sus negocios, mejorar su contabilidad y cumplir con las normas en materia de lucha contra el fraude fiscal.
Gracias, Ana.
Muchas gracias, Cruz.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A 300 kilómetros del Ceibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
About the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head.
I
se'ns oblida, fins que no tenim el problema, se'ns oblida que la salut dels ulls és una cosa importantíssima. I per això tenim, afortunadament, grans professionals que ens poden ajudar i vetllar per la salut dels nostres ulls. L'Institut Oftalmològic Tres Torres és un d'aquests instituts, i els tenim, i tenim aquí nosaltres el doctor Emilio Juárez. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Encantat de veure't aquí a l'estudi.
Veus? Sí, tens sort.
Molt bé.
Tens sort, me veus.
Et veig, i tant. Ara mateix, sí, però sempre està a l'institut per donar-me un cop de mà. Escolta, parlem de les catarates.
Per això t'ho deia, per això.
No, jo no tinc, encara no.
No.
Però perquè les catarates, habitualment, a quina edat apareixen les catarates?
Pues és variable, però normalment comencem a afectar la visió cap als 55-60 anys. De fet, un dato important... I a vegades és desconegut. La vista cansada comença a ser cataratas. El que podem dir és que no és una catarata a l'uso, és a dir, no és una degeneració del cristallí que ens provoca que nosaltres no hi veguem de lluny,
sí.
Però que entenguem que quan nosaltres ja comencem a tenir vista cansada, ha començat el moment de la degeneració de la lent que tenim dintre l'ull. Una mica és que quan ens veiem les primeres canes ja sabem que comencem a envellir, no?
Sí.
Doncs és una mica el mateix.
A vegades abans, eh? Exacte. O sigui, és el moment ja de començar a mirar i a posar una Clar. Solució al tema abans que vagi a més, no?
Sí, perquè és bàsic. Mira, per una banda, has de mirar-te la pressió dels ulls, no sigui que tinguis una mica alta. Dos, has de veure quina vista cansada tens. I tres, si això ja t'està afectant una mica a que veguis malament de lluny. Per tant, és important que quan un nota que ja de prop li costa una mica, s'ho revisi tot, perquè ja comença aquest procés de degeneració que acabarà amb cataratas si no s'ha fet abans alguna cosa.
Entenc. Un cop tens cataratas, ja està, i dius, perquè això passa molt, fins que no ho tens no vas al metge, no? Com ho solucionem, això? Es pot solucionar? De quina manera? Temps? Què es fa?
I tu has donat amb la clau. No hem d'esperar. No, quan tinguem cataratas que ens molesten a la visió, no hi veiem bé, no esperem allò de que deien abans de que madurin les cataratas. Això no existeix. Les cataratas no maduren.
Ah, no? Jo això ho he sentit molt, eh? Que no que maduren, allò que...
No cauen dels arbres. Les cataratas s'han de treure quan molesten a la visió. I sobretot, si ens canvia la pressió de l'ull, si veiem que han de ser una catarata de risc, si hi ha notem que ens canvia molt sovint les ulleres o que volem veure millor. Tu has de pensar una cosa, la vista cansada mateix provoca que ens entri un 20% menys de llum dintre de l'ull. Quan tenim catarates, per exemple, que una persona ha perdut un 50% de visió, està entrant-li entre un 40 i un 50% de la llum que li podria entrar. Per tant, veiem malament, hem de pujar-li la llum al telèfon, hem d'encendre moltes llums i amb lo cara que està la llum, d'acord?
Sí, no.
És a dir, bromes a part, no veiem bé, no hem d'aguantar veure malament, perquè té una solució molt simple, que n'hem parlat moltes vegades, que és el laser catalís. Et desfà la catarata i després a quiròfan et posem una lent, sigui monofocal perquè veguis de lluny o multifocal perquè te treguis les ulleres.
Molt bé, doncs així de fàcil. Quant de temps? Això quan trigues? Jo vaig allà, avui tinc, mira, tens catarates, anem a fer tot això.
El làser pot estar un minut i mig, dos minuts, depèn de la duresa del cristallí, i posar la lent són entre 4 i 5 minuts.
I la recuperació has de fer una...
Actualment estem fent un ull un dia, el dia següent o l'altre l'altre ull, i en una setmana es pot començar una vida relativament normal.
D'acord, quan parlem de relativament normal és que si et dediques a la boxa, doncs
no.
Igual millor que paris.
Això un mes.
Això un mes. Doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, escolta, moltíssimes gràcies.
Vosaltres.
Ja sabeu que a la web trobareu tota la informació, oftalmologia3torres.com és la web, i el telèfon de contacte és el 900-842-848. Doncs aquesta és la situació, ja sabeu, catarates, doncs, Tres Torres. Ara, sabeu per què cal també veure bé? Per veure com es fa el menjar al forn Miele. Llavors ho veus bé, veus com queden els canelons, la doradeta, com queda el pa de massa madre, mare, com va pujant aquest pa de massa mare. I és que plores. Les llàgrimes broten pràcticament d'aquest forn. Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele. Parlem precisament de propostes. El síndic de Greuges. La sindicatura de Greuges ha tret un informe de propostes o de recomanacions per millorar la situació i les gestions de l'Ajuntament de Barcelona. Millores com poden ser precisament el problema o què fer, o com millor reduir les persones sense allà, com donar un habitatge a aquestes persones, els allotjaments d'urgència, l'habitatge públic, l'atenció domiciliària, però entre tot això, fan cas? Primer, com es fa aquestes recomanacions? I després, l'Ajuntament fa cas a aquestes recomanacions? Recordeu que les recomanacions de la Sindicatura de Greuges, de qualsevol, no són vinculants. Tenim al telèfon el senyor David Bondia, el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. David, benvingut, com estàs?
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. En què es basen aquestes 10 propostes de millora que plantegeu?
Sí, nosaltres presentem ara el nostre informe anual de l'any 2023, presentem tot el fruit del treball d'un any, de 1.200 intervencions, 596 resolucions, tenint en compte que el 86% dels nostres pronunciaments han estat acceptats total o parcialment per part de l'Ajuntament, ho valorem com una cosa molt positiva, i el que acabem fent és un resum de les 10 propostes de millora que creiem fonamentals, tenint en compte que hi ha molt a millorar a la ciutat de Barcelona. Una de les propostes que plantegem és el tema de revisar els models d'allotjament d'urgència. És a dir, quan una família ha estat desnonada del seu pis, aquí a l'Ajuntament ha de ser proactiu i buscar un allotjament d'urgència perquè no es quedin en una situació de carrer. Nosaltres el que fem, i sobretot el que canviem la perspectiva, nosaltres no actuem des del conflicte, sinó des del problema. És a dir, Barcelona té reptes, però no es poden afrontar des del conflicte, perquè en conflicte hi ha un guanyador i un perdedor. Nosaltres el que diem, no, hi ha un repte, hi ha un problema, i per tant hem de buscar solucions. Detectem quins són els problemes, per exemple, amb aquest tema dels allotjaments d'urgència, que són manca de disponibilitat, la fluctuació del cost degut a que és un operador turístic que gestiona tot això, moltes vegades es separen a les famílies, tenint en compte de que són allotjaments d'urgència temporals, però constatem que hi ha famílies que porten 2 o 3 anys visquent en aquests allotjaments d'urgència. Per tant, la nostra proposta és revisem aquest model i busquem un ús eficient dels recursos públics. S'estan gastant molts diners de recursos públics per allotjar aquestes famílies. Podem parlar de 4-5 mil euros al mes, i si tot això ho avancéssim i anéssim a una part prèvia que fos evitar els desnonaments, els allotjaments moltes vegades no reuneixen les condicions necessàries, han de ser adequats a les persones que tenen mobilitat reduïda, que tenen determinades malalties, i sobretot han de servir per fomentar la convivència familiar. Per tant, fem una proposta de revisar el model d'aquest allotjament d'urgència. És una de les moltes propostes que fem des de la sindicatura amb tema. Un altre tema molt relacionat és el tema del sensellarisme.
Quina vinculació té aquest informe? O sigui, quan es presenta tot això, es fa cas? Perdó, ho dic així planerament. Vull dir... aquest és el que nosaltres veiem. Ara, fins on fan cas? O s'ho prenen bé i diuen, sí, va, ostres, teniu raó, no ho havíem vist.
Clar, pensem que les sindicatures locals, i totes les sindicatures, i totes les institucions no jurisdiccionals, fem recomanacions no vinculants. El que hem de valorar és, tot i ser no vinculants, fins a quin moment es fan cas, no? Quin és el nivell de fer-nos cas? Nosaltres, per primera vegada, ho hem avaluat aquest any i veiem que de les resolucions que hem fet, nosaltres fem resolucions i fem recomanacions, el 86% del que hem fet, no vinculant, ha estat acceptat per l'administració. Per tant, el que veiem és que sí que ens fan cas i ens tenen com a referents. Per què? Perquè som servidors públics que volem millorar el funcionament de la ciutat. I també una cosa important de dir que nosaltres durant molt de temps hem estat donant voltes de com ens podríem definir nosaltres. Finalment hem anat a una definició pròpia del món de la química. És a dir, som elements, la sindicatura local de Barcelona, som elements catalitzats.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, cuida't. I després, aquest és el meu dubte sempre. David, bon dia, diu que no, que sí que es tenen en compte... No sé, suposo que sí, perquè és una bona intencionalitat. És una qüestió de millorar, això és veritat, però ja sabeu que a vegades una cosa és el que hi ha i altra cosa és el que ocorre. Bé, de seguida parlarem d'ascensors, parlarem amb Setel de reparació d'ascensors, i després parlarem del dia que és avui, el dia de la felicitat, i en parlarem amb la Marta González. Tot això en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta, ya he terminado el plan 1, 2, 3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado, si lo necesitara, podría repetir repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas, apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores, gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a parlar de manteniment d'ascensors. És una qüestió que tal, qualsevol comunitat té un ascensor o dos en funció de l'alçada dels pisos. No sé quants ascensors són obligatoris per alçada, no tinc ni idea. Ara, mira, em preguntaré com a dada de curiositat. Però el que està clar és la despesa que ha de tenir una comunitat a l'hora del manteniment. I això va per empreses. I parlarem amb una empresa que ja la coneixeu perquè la tenim aquí de tant en tant, el Rubén Galisteo de Ascensores Etel. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cuántos ascensores tiene en función de la altura de un edificio?
Hay unas normativas. ¿Sí? Es, a partir de unos 22 vecinos y 7 paradas, me parece que son, o sea, tienen que obligado 2 ascensores.
2 ascensores.
Que ahora nos pasa, que hay muchas comunidades en Barcelona de que están intentando poner un segundo ascensor, que lo que pasa es complicado. Cuando son muchas alturas, claro, que se ponían antiguamente uno nada más.
Claro. ¿Y esto es doble gasto?
Sí, sí, sí. Pero a veces vale la pena, porque horas punta, la gente que tiene que bajar andando, porque el ascensor no para.
Claro. También os encargáis vosotros de todo esto, ¿no?
Sí.
Claro, la diferencia cuando yo veo los presupuestos de empresas que todo el mundo conoce, multinacionales, sí, y demás, y el que tenéis vosotros en cuestión normal de mantenimiento, servicio 24 horas, ostras, es
suele ser más económico.
Sí,
sobre todo por la infraestructura que tiene. Y aparte, claro, cuando hacen una reparación, el mantenimiento ahora se están intentando ajustar. Siempre vengo a decir siempre que muchas empresas ahora están intentando captar clientes regalando mantenimiento. Eso, nadie regala nada. Si te regalan, te lo van a meter por otro lado.
Sí.
Hay que tener cuidado con eso. Que haya alguna empresa que están haciendo esa política ahora, esa información. Y estamos hablando de cuando se cambia la pieza, claro, la infraestructura hace mucho una multinacional y tienen que incrementarlo bastante el precio.
Para que
tire adelante la empresa y es donde vemos nosotros que son muy, muy, muy caros comparado con nosotros.
¿Pero vosotros ponéis las mismas piezas? Que pone,
sí,
por
es
ejemplo...
Los ascensores tienen que ir con las piezas de origen de la marca del ascensor que se haya montado. Si no, no funciona. La electrónica pide su pulsador, pide su placa base, cada uno tiene la suya.
Pero claro, ¿vosotros os sale más barato?
No.
Ah, porque
no,
le ponéis menos recargo, ¿no? Cuando la compráis...
El margen nuestro es infinitamente inferior que una multinacional.
Pues ya lo sabéis, no os cuesta nada llamar a Ascensores Etel, pues si tenéis en la cabeza aquello. Mira, vamos a cambiar o vamos a ver el cambio de la empresa de mantenimiento del ascensor de la comunidad o de casa, pues que se os ponga en la cabeza Ascensores Etel, no cuesta nada, llamáis al 930-12-98-55. En la web lo vais a encontrar, setel.cat, o Ascensores Etel, si ponéis el buscador, setel.cat, 930-12-98-55, llamáis y digo, oye, que estamos interesados, podéis venir, y ahí está Rubén,
sí,
que va.
Sin ningún compromiso, y se hace una visita, y miramos cómo está la instalación, el mantenimiento como están hechos, que a veces encontramos ascensores muy, muy mal mantenidos. Y bueno, le hacemos un tour de cómo tiene el ascensor, ¿eh?
Perfecto. Pues Rubén Galisteo de Ascensores Etel, y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs com comentava fa una estona, a part de ser el primer dia de la primavera astronòmica, tenim, avui és el dia de la felicitat, Dia Internacional de la Felicitat. Bueno, esto igual per recordar-nos que hem de ser feliços, eh? Parlem amb la directora, presidenta de l'Institut de Ciències Afins, la Marta González. Marta, ¿cómo estás? Buenos días o buenos mediodías.
Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Buenos y felices días.
Y tanto, tú eres una persona feliz, Marta, yo lo sé.
Sí, yo intento ser feliz. Lo que pasa es que a veces las circunstancias no te dejan ser todo lo feliz que tú quisieras.
Hombre, es que si fueras tremendamente feliz 24 horas, no serías consciente de cuando eres feliz, porque sería una situación normal. Hay que tener esos altibajos para darte cuenta.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues es un día que esto lo solicitó un país, que es un país muy chiquitín, que hay en el Himalaya, que es el reino de Bután, ¿no? Se le ocurrió además al rey de Bután medir la felicidad, en lugar de medir el Producto Interior Bruto, medir la felicidad nacional bruta.
Muy bien. ¿Y qué le salió?
Se calcula midiendo 9 puntos: el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno. Claro, el nivel de vida, y ahí entra ya el dinero, ¿eh? O sea, el Producto Interior Bruto lo tenemos ahí metido.
No, porque el dinero no da la felicidad, ¿no? El dinero ya, no, ¿eh?
Pero al final también... Sí, bueno, pero para visitar Bután tú tienes que pagar una tasa muy importante, ¿eh?
Tú vas a Bután, Marta, y pagas con sonrisas, pagas con felicidad, pagas con abracitos de osito mimoso, pagas con alegría, pagas.
Exacto. ¿Tú conoces Bután, José Miguel?
Bueno, conozco los butaneros antes, pero Bután no. Bután no.
Bueno, está bien, ¿ves? Hay que tener humor. Para ser feliz también hay que tener buen humor. Y tú tienes mucho humor.
Sí,
entonces tú eres una persona feliz.
Por la cuenta que me trae. Por la cuenta que me trae.
Bueno, pues según los objetivos de la ONU, aparte de muchos parámetros y demás, pues ya sabes tú que todo esto tiene una cantidad de índices y demás, que los más importantes son reducir al mínimo la desigualdad en el mundo. Uh-huh. Evidentemente todos queremos que no haya problemas de desigualdad, ¿no? Y cuidar y proteger el planeta. ¿Quién no? ¿Eh?
Ajá.
Bueno, pues claro. Esto hace que seamos felices, ¿no? Bueno, pues la felicidad es uno de los estados más elevados del ser humano que desea y puede alcanzar, pero sin embargo, claro, la felicidad está supeditado a mucho debate, porque hay muchos otros parámetros y otros elementos que influyen en la felicidad. Lo que sí es evidente es que la felicidad consiste en que el ser es consciente cuando uno tiene un estado de ánimo positivo. Yo no sé cómo no se levantan nuestros oyentes por la mañana, ¿no? Si uno se levanta pues
felices,
con un estado positivo, pues claro, es feliz, ¿no?
Cantando.
Es una sensación subjetiva y relativa, según dicen los estudios de psicología y de psiquiatría, y y así las personas saben cuándo son felices y también cuándo no lo son a la vez. O sea, claro, es un poco el anverso y el reverso de la moneda, ¿no? No existen unos requisitos objetivos para ser felices, pero por ejemplo, pues dos personas, tú y yo no tenemos por qué ser felices, sentirnos felices por las mismas razones, porque tú has nacido en una familia y te has desarrollado tu vida en un ambiente y yo en otro. Nos encontramos porque tenemos puntos en común, pero a lo mejor a ti te hace feliz según qué cosas, te hace feliz ver una puesta de sol y a mí no me hace feliz ver una puesta de sol, ¿no?
Ajá.
Entonces, eso, bueno, pues es un poco también subjetivo y relativo a la vez. Bueno, entonces cuando hemos conseguido lo que anhelábamos, dejamos de ser felices, pero luego, inmediatamente después, el cerebro nuestro tiene un mecanismo, digamos que de defensa, en el que ya está buscando otra forma de una meta o un objetivo para ser feliz. Entonces, estamos constantemente buscando objetivos, metas, motivos para ser feliz, ¿no?
De ahí la frase, no estamos contentos con nada.
Exacto, exacto. Y luego, bueno, pues el humor es importante, la gente malhumorada es infeliz y hace infelices a los demás, los que tienen alrededor, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros tenemos un problema en el que, bueno, pues hemos tenido en el trabajo, con algún amigo, y llegamos a casa y podemos hablar con nuestra pareja o con un amigo, que si son buenos oyentes, igual que los que nos escuchan, pues nos podemos sentir que ese nivel de estrés, porque claro, el que a ti te salga algo, te frustre algo, te crea estrés. Entonces, si tú puedes desahogarte, buscar un hombro donde llorar o donde desahogarte, eso hace que tu nivel de estrés desaparezca o baje a mínimos en los que bueno, pues digamos que serían aceptables para poder ser feliz. Sí. ¿Eh? Entonces,
pues,
es una sensación de bienestar. Que bueno, pues tenemos que
Marta, lo buscar, tenemos que dejar aquí. Me sabe fatal,
muy
esto
bien,
me entristece.
No pasa
pero,
nada, no te preocupes.
Un besito muy grande, Marta. Hasta
que
luego,
feliz,
sé feliz.
Que sean felices nuestros oyentes.
Arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda.